Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal? Com anem? Comencem aquest divendres 20 d'octubre de 2023 al Penedès en xarxa. Engeguem des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca aquestes 3 hores de ràdio que compartirem, si voleu seguir-nos, amb tots vosaltres. Des d'ara i fins les 12. Al control central, a la capital de l'Alt Penedès, us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. I, esclar, estarem molt i molt ben acompanyats. Des d'ara i fins les 12, d'aquí uns instants, saludem el Marc Paredes, el nostre home del temps de capçalera, que ens explicarà com serà el cap de setmana i, tot seguit, els esports, amb una prèvia ràpida, amb el més destacat, futbol i hoquei patins, bàsicament, i l'entrevista. Avui amb Toni Aranda, tècnic del Patí Vilafranca, i Xus Fernández, porter, perquè estan a les portes, a 24 hores, de debutar ja a l'hoquei Lliga Plata. A 9:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. Tot seguit saludarem la Roser Ferrer, que ens portarà un grapat de pistes, gadgets, ginys, projectes, idees, a vegades friquis, d'altres divertides i sovint útils també, no us penseu. A les 10, a l'entrevista, hem convidat la sadurninenca Vanessa Butxaca, que ha escrit i dirigit el curtmetratge Shonoganai, que dimarts, al vespre, s'estrena a la llar de Sant Sadurní. Tot parlant amb ella, ens plantarem a 11:15 i farem una pausa i cedirem el micro als serveis informatius perquè ens expliquin com va aquest matí de divendres. Darrere del flash, agenda al detall. Això vol dir un parell de propostes, de recomanacions per al cap de setmana. Començarem amb el Big Draw de Vilafranca, que se celebra demà a la tarda per 8è any consecutiu. Ens en parlaran dels tallers que s'hi faran enguany la Sílvia Amigó, tècnica del Servei de Cultura de Vilafranca, i una de les participants, la il·lustradora Mariona Ríos. La segona proposta no és lúdica, però és molt pràctica i molt necessària. Presentarem els tallers d'habilitats educatives en el bon ús de les pantalles per a famílies que es faran a Sant Sadurní. En parlarem amb Maribel Serra, cap de la subsecció de projectes i programes del Centre Espot de la Diputació. És divendres i no pot faltar al cinema la presència del Setè Art de la mà del Marc Compte, que a les 11:06 ens acompanya amb estrenes i notícies cinematogràfiques. Darrere del cine encara tindrem una nova oportunitat per posar-nos al dia i escoltar què passa a l'Alt i el Baix Penedès, el tercer i últim flash informatiu de 11:45. I acabarem parlant de dol perinatal, perquè volem parlar del grup de dol per a famílies Aurora de Vilafranca, que després de molts anys al peu del canó, no han defallit mai, ara donen un nou impuls a la seva activitat. En parlarem amb la llevadora del CAP al Penedès de Vilafranca i fundadora, Lourdes Artís, i amb una de les mares fundadores d'Aurora, la Montse Sadurní. Així transcorreran aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa aquest divendres.
El temps.
És un dels imperdibles dels divendres, la previsió meteorològica que ens acosta el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Marc, al final no n'hi ha hagut per tant, no?, amb la pluja?
Com a mínim, a les nostres comarques no, perquè si bé és cert, cap a la cara nord del Pirineu ha plogut i bastant, i a més ha plogut a les capçaleres dels rius. Vull dir que, en part, bona notícia. Ara bé, aquí al Penedès hem acumulat entre 5 i 15 litres, que en qualsevol cas no és gaire, però bé, tot va sumant. Avui ens hem llevat ja amb més sol, amb un panorama completament diferent amb el d'ahir, el vent ja ha anat clarament cap a la baixa i, per tant, ja no tindrem les precipitacions que ens van acompanyar durant part de la jornada d'ahir i aquesta matinada. I llavors, de cara a la tarda, doncs, ja donarem pas a un ambient més assolellat i també amb algunes nuvolades que apareixeran sobretot de cara al migdia, però amb unes temperatures que van clarament cap a la baixa. Avui ja sí que tenim un ambient plenament de tardor.
Frescot, aquest frescot, matí.
I al cap de setmana encara més, perquè les mínimes sembla que voldran baixar i fins i tot tindrem valors d'un dígit, és a dir, que podríem rondar entre els 8-9 graus de mínima en qualsevol punt del Penedès. Per tant, sembla que la tardor ja ha vingut per quedar-se durant força dies i sembla que de cara a la setmana vinent podríem tornar a repetir aquest ambient doncs, de tardor amb aquestes precipitacions, però amb una novetat, i és que ens entrarà pols en suspensió, és a dir, aquesta pols que a vegades embruta, que ve acompanyada de fang, i ens deixarà força bocabadats perquè veurem què acaba passant, perquè sembla que sí que ha d'arribar i, per tant, si es combina amb la precipitació, doncs tindrem pluja de fang. Però encara queden dies, sembla que també a partir de la setmana vinent la temperatura vol repuntar una mica, però en qualsevol cas sempre es mantindran en mitjana i, per tant, tindrem valors de tardor i normals, que és el que convindria, i ja trobàvem a faltar.
En tot cas, no rentem el cotxe, no?
No, encara no.
Ens esperem.
Així és.
Gràcies, Marc, bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Els esports.
Iniciem la nostra prèvia esportiva dels divendres amb els bàsics del cap de setmana en clau Penedès i l'entrevista de la jornada, avui a càrrec del Patí Vilafranca. Així doncs, comencem amb les cites del cap de setmana en futbol. El Vilafranca rebrà diumenge a les 12 del migdia la visita de la Montañesa en la 7a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I en hoquei patins anem amb els 4 enfrontaments penedesencs del cap de setmana. En la Parlem Hoquei Lliga, el Calafell rebrà demà a Lleida a 8:45 del vespre en la 4a jornada de la competició, mentre que el Noia protagonitzarà diumenge a 4:45 de la tarda el partit de la jornada, enfrontant-se al Barça a l'Olímpic de l'Ateneu. I aquest cap de setmana arrenca l'Hoquei Lliga Plata, on tenim el Vendrell i el Vilafranca al grup Nord. Els vilafranquins apugen el taló de la temporada demà a les 8 del vespre a casa, rebent la visita del Dominicos. Mentre que el Vendrell arrenca la temporada també demà, però mitja hora abans, a 8:45 del vespre, a Vic. I després d'acostar-vos a aquesta mini prèvia del cap de setmana, anem amb l'entrevista de la jornada que avui dediquem al debut del Patí Vilafranca a l'Hoquei Lliga Plata. Una entrevista, unes entrevistes, vaja, un parell, que ens acosta l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs encetem aquesta secció d'esports d'avui divendres al Penedès en xarxa i avui, divendres 20 d'octubre, estem a només un dia de que comenci la temporada de l'Hoquei Lliga Plata. I estem parlant, evidentment, de l'inici de la Lliga pel Patí Vilafranca, una Lliga que es presenta il·lusionant i amb el repte d'intentar lluitar per l'ascens a l'Hockey Lliga una temporada després de baixar. Recordem que l'any passat l'equip quedava últim de la màxima categoria i tornava a la plata. Per tant, l'objectiu és tornar el més aviat possible. I la realitat és que, de moment, les sensacions són positives. D'aquest inici de la Lliga hem parlat amb el tècnic, Toni Aranda.
A veure, una setmana especial, perquè ja, doncs, ja comença la Lliga, que era aquest moment tan esperat, un mes i mig de pretemporada, però al final ja ho tenim aquí. Aquest partit contra el Dominicos, que tantes vegades ho hem parlat.
Tant com hem parlat, sí que sé que s'ha fet llarga, però bueno, hem tingut la sort d'arribar a la final de Lliga Catalana, cosa qual hem tingut un cap de setmana de competició oficial, perquè si no hagués sigut dos partits amistosos abans de començar. I bueno, arribem amb bones sensacions. A veure, dissabte comença la Lliga oficial i a veure com encarem.
Sí que és veritat que una competició com la Lliga Catalana, doncs, és canya, no?, per l'equip, però sí que és veritat que, clar, ritme competitiu, tant vosaltres com a la resta d'equips del grup, sobretot els que han arribat més lluny, això ho teniu.
Bueno, és que hem arribat ja, crec que era la sisena setmana de pretemporada, que al final seria potser la que correspondria amb l'inici de Lliga, i clar, arribàvem amb tots els equips, jo crec que amb bones sensacions, amb bones condicions físiques, ritme de joc, de bola, i a part ens hem trobat quatre equips, que els dos grups crec que seran equips que estaran a la part de dalt, si tot va bé.
Ja en una setmana de debut, què es treballa? Perquè clar, tota la feina ja s'ha fet.
Ja, més que tema físic, ja és tema tàctic, recordar coses tàctiques, de situacions de partit, perdent d'un gol, faltant pocs minuts, com atacar-ho, com defensar-ho, 4x3, 5x4, totes aquestes accions, de bola parada també, bueno, més coses tàctiques de cara ja a preparar possibles situacions que podem trobar dissabte al partit.
Tu mateix ho deies, no? Situacions així de marcador ajustat, que, per exemple, en la pretemporada, això ho hem vist.
És que ha sigut tots els partits, ara els estàvem comentant tots aquests dies que sí que hem jugat amb rivals que possiblement dels dos grups estaríem tots dos una mitja alta, però que tots han sigut d'un gol. Hi ha hagut partits que no han estat molt fluïts i els hem tret, però hem d'intentar que no arribar a finals dels partits amb aquests estan ajustats. Si més no, perquè al final, si vas guanyant d'un gol, falta poc de temps, és molt fàcil que et puguin fer un gol, empatar-te o fins i tot girar-te un partit. Hem d'arribar a final de partit amb una mica més de marge, si pot ser.
L'altre dia el picat també, 5-4. Una mica, com vas veure tu aquest últim assaig abans de començar la Lliga?
Bueno, un molt bon equip, ja els coneixíem de fa dos anys. Un equip que corre molt, molt, molt físic, amb gent molt tècnica, i bueno, ja sabíem que era un partit difícil. Ells es van ficar un altre cop per davant i vam tornar a capgirar-ho, vull dir que m'està passant aquesta pretemporada, i al final, bueno, se'ns va ajornar la truita i vam fer una directa, que vam estar tot el cap de setmana a Sant Jordi d'Esvalls sense fer-ne ni una, i aquí una que vam tenir la vam fer.
Bé, doncs ja començant una mica parlant del que és aquest inici de Lliga, bé, comença una Lliga il·lusionant, això sí que és segur.
Va, si més no, ja portem moltes més victòries que les que vam fer tot l'any passat, sí que és cert que la categoria és diferent, i la idea és seguir amb aquesta línia. Vull dir, la nostra intenció és fer-nos molt forts a casa i a fora, naturalment, treure tots els punts possibles.
Primer partit contra el Dominicos, rival, que ho hem parlat una mica durant també aquestes setmanes, que no serà fàcil.
Hem estat mirant vídeos, ara fa poc vam fer un torneig allà a casa seva, els dos altres equips que tenim de Corunya els van guanyar bé i van guanyar amb l'Alcobendas d'un gol, vull dir que és un equip, un rival complicat per començar la temporada, juguem a casa, que això sí que és un punt a favor nostre. Els equips gallecs ja sabem que són molt bons patinadors, molt tècnics, a vegades una mica individuals, però bueno, són equips que donen molta guerra.
Dominicos, i ja just després ja teniu aquest primer desplaçament, que això també serà un condicionant, no? Perquè a més us dona la casualitat que més endavant al calendari també teniu aquells dos seguits, però bé, sense centrar-nos precisament en això, a nivell general, com veus tu el nivell d'aquest grup?
És difícil, al final nosaltres hem jugat aquesta pretemporada amb tres equips del nostre grup, que recordar, Sant Feliu, Vendrell i Vic. I llavors hem jugat amb quatre de l'altre grup i bueno, els tres partits han sigut superajustats. I al final ja els he dit que tots els partits seran difícils, no crec que hi hagi cap de fàcil, i si algun partit se'ns posa de cara i guanyem bé, doncs perfecte. També es pot passar al revés, vull dir que al final intentarem que no passi.
per tu el punt fort d'aquest equip, del que has vist de moment?
Bueno, tenim un 7 jugadors sèniors de pista, de jugadors, amb qualitat contrastada, tots 7. Tenim dos porters que podrien estar qualsevol equip de la categoria i els juniors que ens estan acompanyant tota aquesta pretemporada, els minuts que estan jugant estan fent bé, vull dir que un molt bon bloc.
Bé, també l'objectiu evidentment és estar amunt i sobretot intentar pujar, no? Sense voler agafar-ho, però la Lliga del Vilafranca ha de ser aquesta.
Partit a partit, com diuen, començarem amb el Dominicos, que és el primer partit. Intentarem treure aquest primer i després ja intentarem, si traiem el primer, a veure si traiem el segon.
I ja, abans d'acabar, imagino que amb moltes ganes.
Moltes, ja dic, portem des del 2 de setembre entrenant, fent partits, ens hem fet 9 partits de pretemporada, que és quasi una volta del que serà la Lliga, que són 11 partits, i hem fet 9 partits ja, vull dir que ja hem fet com una primera volta, ens falten 2 voltes.
I vaja, no ho hem comentat, però sobretot aquest títol de Lliga Catalana, què suposa per l'equip?
És un afegit. Nosaltres ens ho vam prendre molt en sèrio, sabíem que era un títol oficial, des del club ja ens deien que havíem d'anar totes, vam tenir la possibilitat de classificar-nos per les finals i va fer una semifinal no molt fluida, però ens va donar el resultat per passar a la final, i la final igual tampoc va ser molt fluida, però bueno, vam portar el títol, que títol oficial, vull dir que content.
Doncs Toni, moltes gràcies i al partit de dissabte.
Perfecte, merci.
I un dels referents d'aquest equip i que també comentava Toni Aranda és el porter Xus Fernández, que va arribar l'any passat al Vilafranca en aquesta segona etapa. L'any passat, malauradament, va patir una lesió que el va mantenir fora de les pistes fins al mes de gener, però ràpidament s'ha convertit en un dels referents de l'equip i enguany també apunta a ser-ho. Hem parlat amb ell també en la prèvia d'aquest partit de dissabte a les 8 del vespre a la Poliesportiva davant el Dominicos. Xus Fernández. Bé, doncs aquí estem amb el Xus Fernández, bona estona abans de començar l'entreno d'avui, d'aquest dijous. Bé, ja s'acosta aquest debut a la Lliga, imagino que esperat, perquè la pretemporada, això sí, si una cosa ha estat, és llarga.
Sí, la veritat que, bueno, ha estat molt llarga, però penso que també necessària. Va ser una de les coses que ens va fallar l'any passat, que la pretemporada no va ser del tot de durada o no va ser del tot bona i hem tingut temps per preparar molts partits, per fer partits amistosos, fer partits entre setmana, simular setmanes de preparació, així que, com dius, moltes ganes de començar i amb una valoració molt positiva de la pretemporada.
Ritme competitiu segur que tindreu també, perquè a més heu tingut aquesta Lliga Catalana pel mig, que també ha estat intensa i per vosaltres doncs, va acabar de la millor manera, això sigui dit.
Sí, evidentment, ja que ens hem classificat aquí després d'un gran partit contra el Massanet, doncs vam anar amb totes les ganes de Sant Jordi i la veritat que vam tenir dos partits de molt nivell que també ens van marcar una mica on estaríem. Penso que no vam, tot i guanyar el títol, pot semblar molt, molt agosarat, però no vam estar gens bé els partits, en línies generals. Defensivament sí que vam estar bé, però hem de canviar una miqueta la imatge, sobretot, i aquest dissabte passat sí que penso que la segona part contra el Picat va ser molt bona, la primera va ser una miqueta més d'ells, però la segona part va ser molt bona, i aquesta és la línia, i a veure, ens ve un partit molt difícil per començar. No conec massa els rivals, però sé que no és una categoria fàcil, així que cada setmana preparar-ho al 100%.
Sí que sembla que en el món del hockey es parla, no? Quan es parla del Vilafranca, que sembla que sabrà bufar i fer ampolles, però si veiem el nivell dels rivals i també els partits de pretemporada com han anat, tot molt ajustat, i a més vosaltres amb aquests resultats de diferència d'un gol també esteu acostumats.
Bueno, al final, per sort, l'esport ens demostra que per molt que un equip de qualsevol esport sigui favorit, no significa res, i nosaltres no ens veiem favorits a res. Sí que és veritat que molta gent pot parlar de nosaltres, o pel tipus de fitxatges que hem fet, o per l'equip que hem fet, que evidentment és un equip per assolir grans objectius, però l'objectiu ara mateix, el primer objectiu, és aconseguir els 3 punts el dissabte, al igual que era la Final Four, aconseguir el màxim de rodatge i, per què no, el títol. Així que ara sí que és veritat que, tot i que alguna vegada he dit que l'objectiu final era aconseguir l'ascens, però ara sí que estem marcats en que l'objectiu és de 3 en 3.
Per tu una temporada ja normal, perquè sí que la passada, bé, de l'estiu millor ni que en parlem, vas viure sí que mitja temporada, i aquesta ja per tu normal, com estàs vivint ja? Doncs una pretemporada normal, un inici de lliga tot calmat.
Sí, la veritat que, com dius, més calmat, amb més temps per treballar, per preparar-me. He notat molt que l'any passat no vaig poder fer pretemporada, tot i la lesió, que estic 100% recuperat. Els partits em costava molt aguantar-los a nivell físic, perquè només, al final només feia els entrenos que em tocaven. I bé, la veritat que l'he gaudit molt, la pretemporada, penso que l'he aprofitat, i ja et dic, preparat al 100% per començar dissabte.
I en aquest cas, un retorn a les pistes, que normalment doncs sí que és complicat, com dius, però que en el teu cas, vaja, ningú diria que has tingut una aturada tan llarga, pel que hem vist sobre la pista.
Bueno, sí que quan em vaig lesionar, els presagis no eren massa bons, però no em vaig posar una data, però sí que sabia que el club va apostar per mi i em va ajudar molt en el tema de lesió, i tot i que no s'ha vist, m'ho he treballat molt, he anat molt a rehabilitació, he treballat molt a casa. Jo, encara que estigués lesionat, des del primer dia de pretemporada vaig estar aquí. Si no, anava al gimnàs, intentava estar amb els companys, i no vaig necessitar un procés d'adaptació. Sí que és veritat que el peu m'ha respost molt bé, i això és veritat. Des del primer dia no he tingut dolor, he anat cremant les etapes que em tocaven. L'any passat vaig jugar amb Benat, i aquest any he començat a jugar ja sense cap tipus d'ajuda, així que molt content, molt content.
I just abans de començar la temporada, com veus aquest grup humà?
Doncs la veritat que molt, molt bé, estic encantat. A casa també ho parlem i estem encantats, perquè l'any passat també era un grup molt, molt bo, potser més jove, I aquest any, ja et dic, de moment pinta molt bé. Sí que és veritat que les coses aquest mes ens han anat molt bé, i això ajuda. Haurem de veure si arriben moments més difícils, haurem de veure quan estiguem units.
Doncs esperar que el bon rotllo i els bons resultats durin. Xus, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Així doncs, tot a punt pel debut del Patí Vilafranca en aquesta temporada de l'Hockey Lliga Plata. Repetim, demà dissabte a les 8 del vespre a la Poliesportiva davant el Dominicos. A partir de dilluns, aquí al Penedès en Xarxa, us acostem al més destacat d'aquest partit.
Gràcies, Eric, i bon cap de setmana. La Ludwig Bank està d'estrena. Avui acaba de publicar el seu nou disc, Gràcies per venir, que sona així.
No sé si us ha passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment, que tants cops és real com és miratge, tants cops funciona com surt malament, però ho noto en l'ambient, us ho veig a la cara, ho puc endevinar en els ulls de la gent que es pregunten què fa, cap on va, què li passa, com és que avui se'l nota tan diferent. Tinc el pressentiment que serà una gran tarda, sento una brisa que m'empeny i que em mou, que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de amor meu, estimar-se és una farsa. Jo perdré el cap si tu no perds el tren. I aquells que em busqueu ja sabeu on trobar-me. Sóc allà on sempre, només cal que passeu. He vist el venir al meu cartell a l'entrada.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Calafell rep 191.000 euros dels fons Next Generation per digitalitzar i fer mòbil el treball de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Calafell ha rebut una subvenció de 190.000 euros dels fons europeus Next Generation destinada a la digitalització dels seus llocs de treball. L'ajut pertany a una línia estratègica d'infraestructures digitals i el projecte presentat es basa en la implantació d'eines de col·laboració per al lloc de treball intel·ligent. El projecte, que començarà a implantar-se en els propers mesos, té dues parts. Una és la dotació de les eines necessàries amb una adaptació a les necessitats de cada perfil d'empleat. L'altra consisteix en accions de formació i bones pràctiques sobre aquestes eines, així com els canvis interns que calgui per assegurar l'èxit del model a llarg termini. El seminari d'història de l'Institut d'Estudis Penedesencs té com a eix l'associacionisme cultural. L'Institut d'Estudis Penedesencs du a terme aquest divendres i dissabte a l'Escorxador de Vilafranca el 7è Seminari d'Història del Penedès, dedicat a les diferents etapes de l'associacionisme cultural. Avui el seminari s'inaugura a les 7 amb la conferència Relleu Generacional Associatiu, Realitat o Mite, i dissabte començarà a les 9 del matí amb diferents comunicacions presentades per Daniel Vives Trujillo, Neus Oliveras Samitier, Gerard Ferret Colomer, Pere Rovira Alemany, Marc Casellas Sequera, Isidre Roset i Juan, Alberto Bau i Joan i Joan Soler i Bordes. Els debats seran moderats pels historiadors Stefano Chingolà i Josep Anton Calvet. El seminari clourà amb la conferència de l'historiador Ramon Arnabat titulada L'associacionisme històric al Penedès. La Fundació PINAE celebra el seu 10è aniversari satisfeta de la feina feta al llarg d'aquesta dècada. La Fundació Especial PINAE celebra els seus 10 anys d'existència amb una programació d'actes variada que té com a finalitat posar en valor tota una dècada d'esforç, compromís i dedicació en l'assistència a les persones vulnerables o en risc d'exclusió social, la dinamització econòmica i la cooperació per al desenvolupament, la inserció laboral, així com la promoció cultural i la preservació del medi ambient i del patrimoni històric i artístic. Martí Soler, president de la Fundació, explicava que el balanç d'aquesta dècada és prou positiu, ja que han dut a terme més d'un miler d'activitats que han beneficiat més d'un milió de persones i han representat una inversió propera als 15 milions d'euros. El sopar i el ball amb el conjunt Vora el Mar i la degustació de vins del Viver de Cellers són dues de les propostes destacades de la Festa del Most de Moja. Sota l'organització de la Comissió de Festes de Moja i amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola, aquest cap de setmana tindrà lloc la majoria dels actes de la Festa del Most de Moja. Després del correfoc d'aquest divendres, dissabte a les 9 del vespre es convoca el sopar del Most al local nou. A continuació hi haurà ball obert a tothom amb el conjunt Vora el Mar. Diumenge a 12:15 es programa l'exhibició dels balls populars a la plaça de l'Església. Tot seguit se servirà un refrigeri popular i als Tres Pins el grup de joves organitza un vermut electrònic amb el DJ Ayats fins a les 3 de la tarda. Al local nou es podrà fer a partir de 12:45 una degustació de vins a càrrec de diferents viticultors del Viver de Cellers del Penedès.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Si voleu passar una bona estona i riure o trobar idees interessants, no marxeu, perquè arriben les pistes de la mà de la periodista de la Fura, Roser Ferrer. Bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, Quina collita profitosa.
Sí, ara amb la tardor tornen a sortir i a treure molts invents, molts gadgets.
Anava a dir com els bolets, però no.
Els bolets
escassegen.
A veure si plouen tant com diuen i comencen a sortir una mica, però em sembla que ho tenim pelut,
Doncs va, com dèiem, és una tria xula, bonica. Comencem amb un casc que no es comercialitza, a vegades ens portes pistes, que són projectes, que són iniciatives, que busquen mecenatge, diners, i aquest casc encara no és una realitat, però té molt bona pinta.
Té molt bona pinta, sí. És un casc d'anar amb bici. I, bueno, els cascs matussers, aquests típics de BTT, ja han, sí, hi són, però ja han passat com una mica a la història per la gent que li agrada anar amb una mica estilós dalt de la bici. Val? I aleshores hem trobat un casc que és, seria com un casc molt ventiladet. Val? Està fet d'un material, està imprès en una impressora 3D, això per començar, amb un material que és molt resistent, però és molt i molt lleuger. I aleshores està fet, o sigui, és com si portéssiu un niu d'abelles, un rus d'abelles al cap, de color gris, eh? Però està fet inspirant-se amb el diagrama Voronoi. Que jo quan vaig llegir això vaig pensar, què és el diagrama Voronoi?
Haig de confessar que estic igual que tu, eh?
Val, doncs llavors vaig com buscar una mica i resulta que és una forma que és molt present a la natura i és com, per exemple, això, com el rus d'abelles, la disposició d'hexàgons i així, sovint es veu que es troba en la natura, no? O un arbre, a l'interior d'un arbre, totes les...
Els anells
els
de l'arbre.
Els anells concèntrics, no? Doncs una mica seria diagrama Voronoi. I els inventors d'aquest cas s'han inspirat amb aquest diagrama per fer el casc. És un casc que és això, és molt resistent, jo crec que deu ser ideal a l'estiu perquè és com superporós, és molt lleuger, no pesa... I, mira, almenys no et dona la sensació que portes aquell trossot de casc de formiga atòmica.
Total,
doncs,
sí.
Això, si en voleu, es diu Voronoi, en honor al diagrama aquest, i si voleu conèixer una mica més la iniciativa, us aconselleu que entreu a la web 3dnatives.com. 3dnatives.com.
Xafardejarem una mica.
Exacte.
Deixem els cascs i entrem a la cuina, si sou golafres o fans dels pancakes, que n'hi ha molts, us agradarà aquest gadget.
Sí, tu, jo és que... a veure, és un gadget que és per fer pancakes en forma de Pokémon. Bueno, t'han d'agradar els Pokémon, no? I a més es veu que... Bueno, és com una mena de gofrera, per entendre'ns. Però no... Té 6 motlles rodons i aleshores al fons té com la silueta d'això, de 6 animalons d'aquests tan i tan populars i es veu que són el Pikachu, los Snorlax, jo és que no en tinc ni idea.
Jo no vaig més enllà del Pikachu.
Jo igual, però és que són com molt populars, no? Són els Pokémon més coneguts. I aleshores, mira, a mi m'ha fet gràcia, perquè és això, són Pokémons, però he pensat que és com xulo, perquè jo, a mi les meves filles ara s'han aficionat a menjar pancakes. I jo no sé com s'ho fan, perquè els hi surtin rodones del tot. Clar, ho poses a la paella
allà,
amb cura, no? Però sí, sempre queden com una mica irregulars. I vaig pensar, mira, a veure, això doncs és una manera de tenir-ne com perfectes, no?
Si no pica, sí, és una bona manera.
Bueno, sí, clar, pica. 111 euros.
Uau!
Més val tenir una bona paella antiadherent,
oi? Escolta, sí, ja els farem amb paella.
Doncs val, 111 euros. Es diu, és el model Bruno, i el trobareu a brunoonlineshop.com.
Tenim una pista per a pares novells. Bàsicament, sí, penso que està molt enfocada a aquests pares que s'estrenen i que passen moltes angúnies.
Una mica hiperventilats, també.
També, també.
No? Que ja, això ja va amb la novetat, eh? De ser pare. Perquè és veritat que quan acabes de ser pare o mare i sents això, el nadó plorar i que no es calma, sí que és veritat que t'agafa una mica d'angoixa, no? I de nervis, de què li deu passar, ara una et diu una cosa, ara una et diu una altra. Dic jo que pensant en solucionar aquests dubtes, uns emprenedors han desenvolupat una aplicació que han registrat més de 20.000 plors de nadó. 20.000, eh?
Quin drama!
Mare meva, quin mal de cap.
Sí.
I aleshores, a partir d'enregistrar aquests 20.000 sons, els han com pogut associar als motius, val? Aleshores, imagina't que tu, la criatura plora, no la pots calmar, la graves amb aquesta aplicació i automàticament l'aplicació pensa durant uns segons i et diu, en un 70% de les possibilitats, plora de gana. O plora de son, o plora perquè porta el bolquer brut.
Busca similituds amb totes les gravacions que arriba a tenir.
Exacte. Jo no sé si això deu ser gaire...
No sé, perquè al bolquer hi arribes tu sense app, no? Mires el bolquer ràpidament i
per això,
el canvies.
Vull dir que, clar, els motius... Jo quan ho vaig veure es pensava, a veure, escolta'm, però és que els motius tots els provaríem, no? Perquè gana, son, bolquer brut...
I si no, acabes dient... Són còlics.
Sí, exacte.
I no hi ha res a fer.
Si no, vas al pediatre i tira't un virus.
També, també.
Però, bueno, escolta'm, això existeix, és una cosa una mica estranya i nosaltres aquí us l'expliquem. Es diu, el nom és gaire original, es diu Cry Analyzer, i entreu a la web cryanalyzer.com i podreu conèixer com va, descarregar-vos, si us interessa...
És gratuïta.
És gratuïta, sí.
Doncs mira, per provar, si estàs desesperat, que no
sí.
quedi, no?
Exacte.
Si deies que aquesta és estranya, la que em portes ara
ja.
Ho peta avui, eh?
Sí, 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 sí. Jo crec que és la més divertida de la setmana, eh?
Aquells que aneu escassos de pèl al cap,
sí.
Pareu atenció.
A veure, sí, sí, és veritat, perquè no, qui té alopècia i no hi està conforme, doncs és veritat que pot, que pot ser un problema, no? I aleshores, si no voleu recórrer de bones a primeres als implants, que seria com la mesura més eficient...
Viatge a Turquia.
Viatge a Turquia, exacte. Sapigueu que han inventat una gorra més així d'estètica una mica rapera, eh? Vull dir, que de dins, de fora, tu la veus normal i corrent, però de dins ja sembla una bombeta, val? I la cosa va per aquí, perquè de dins està equipada amb 2.000, no són 2.000, però amb moltíssims, moltíssims llums làser, que el que fan és que mitjançant uns díodes afavoreixen la circulació de tota la de tot el cuir cabellut, la circulació de tots els capilars, val? I això es veu que afavoreix que torni a sortir el cabell.
Com això, qui fa làser.
Això diuen. Això
no?
Als Estats Units fa... es veu que es ven com a xurros.
Abans que
eh?
Es feia làser per posar-te moreneta, uva, vaja, perdona, uva.
Exacte, doncs, doncs es veu que fa això.
O sigui, tu vas amb la gorra, exteriorment es deu veure una gorra molona, normal.
Sí, igual,
no?
Igual la gent et veu suar. Per què?
Clar,
perquè
tota aquesta escalfor aquí al cap, no?
Sí.
I
sí,
això
sí.
Va estimulant el creixement del
va
pèl.
Va estimulant el rec sanguini i el pèl s'anima a sortir. Als Estats Units ho està petant, eh? Però, clar, val 800 euros.
Ostres!
Llavors, clar, jo penso, hosti...
Jo crec que el viatge a Turquia deu ser més econòmic, no?
No en tinc ni
idea. I l'operació...
No en tinc ni idea, però, clar, gastar-te 800 euros per provar, trobo que t'han de sobrar bastant.
Clar, als Estats Units hi van molt amb gorra. Aquí és una no... forma de vestir que
sí,
aquí no es porta
sí.
tant, no? I queda com més dissimulat, suposo.
Sí.
Però, clar, la morterada no te la treu ningú.
No, no, clar, és que és car, és car. A veure... Entreu a Kier, amb dues i's i dues erres, kier.com, i poseu Laser Therapy Cap. I podreu veure models de gorres diferents i conèixer més de prop de com funciona tot aquest sistema i com a través dels làser us poden estimular el creixement del pèl.
Suposo que si et fa molt de pànic l'operació o els ingers,
clar.
Que igual pagues una quantitat similar per fer-la, doncs, mira,
jo
optes
crec que pagues
per aquesta
més,
via.
Eh? Crec que pagues més.
Sí, a més, si han d'haver bitllets d'avió cap a Turquia,
sí.
Tot
sí,
i que
sí,
aquí
sí,
també
sí.
Es fa, eh?
Sí.
No frivolitzem. Doncs és una idea més. Va, ara ens movem, ens desplacem a un transport diferent, un 2 en 1.
Sí, sí, sí. És una mena de... L'ha tret Honda, val? La marca Honda, doncs, val? Si és un vehicle, segurament serà moto o cotxe. Ja us diem que és un tipus de motocicleta, però és, en realitat és un patinet, val? És un patinet elèctric, però va una miqueta més enllà perquè és com plegable, val? I aleshores, pesa 18 quilos només i quan el tens plegat sembla una taula de càmping plegable. És que dona aquesta sensació, eh? O sigui, no veus manillar, no veus seient, sí que veus unes rodes, però queden com superdissimulades.
Així els lladres no estaran temptats.
Bueno, no, sí. No sé, jo si ho deixaria al carrer, eh? Perquè amb 18 quilos és fàcil d'emportar això. I fins i tot té com una ansa, perquè la puguis portar com qui porta un maletí, però més gran i que pesa 18 quilos. I, bueno, una mica la raó d'inventar aquest, de crear aquest disseny és això, eh? És fer que el patinet sigui manejable i que tu, per exemple, vagis a la feina i no l'hagis de deixar aparcat allà al mig de l'oficina i que el puguis guardar o en un armari o fins i tot sota la taula.
Sí, estava pensant, oi? Sota la taula?
Sí.
A més, no es veu ni què és, sembla com un accessori.
Exacte. Val 993 euros, que mira, comparat amb la gorra, escolta'm, no ho trobo tan car.
Gens.
No tinc ni idea de quan valen els patinets, jo. De moment només es ven als Estats Units, també us ho hem de dir, però entreu a això, entreu a la web Honda i busqueu el Motocompacto Scooter i tindreu tots els detalls.
Si us agrada o intenteu fer compostatge a casa, la Roser ens porta un compostador xulíssim.
Sí, és guai. És guai estèticament i és guai perquè no elimina molt les olors, que això és un dels principals problemes de fer compostatge a casa. A veure, si vius en una casa que tens un jardí o una terrassa gegant, et pots permetre el luxe de posar el compostador domèstic aquest a l'altra punta i gairebé no sentir olors. Però si vius en una casa sense pati o sense sortida o en una terrassa molt petitona, realment has de ser molt, molt militant per compostar a casa, perquè hi ha moltes olors, no?
Sí, sí.
I aleshores el que ara estan com, bueno, s'estan esforçant molt és això, és en crear compostadors que eliminin amb sistemes inodors, no? I han creat un compostador en forma de maletí, val? Que és tot d'estètica molt nòrdica, per entendre's.
Amb molt escandi, sí, sí.
Sí, amb unes potetes de fusta i aleshores el caixetí seria tot blanc, val? Està equipat amb un sistema de filtres que tu vas col·locant, però, clar, a més pots com omplir-lo de terra i plantar-hi uns tomaquets, per exemple, no? I anar-los alimentant amb deixalles orgàniques. I és com, mira, és bufó, i a part que no és que aquest disseny que us he explicat jo sigui l'únic, sinó que hi ha com dissenys i models molt diferents.
Adaptables a la casa de cadascú, no?
Sí. El que no sé és el preu, que és una altra vegada, tornem a topar amb el que ja n'hem parlat altres vegades, que hi ha molts invents que fins que no arribes molt, avances molt en el procés de compra, no saps el preu. I d'aquest no el sabem, val? Sí que us recomanem això, entrar a yankodesign.com i posar Bosch Eco Hub. I podreu saber una mica més de què va o fins i tot això, quan val.
Hem tingut aquest patinet scooter compacte per anar amunt i avall i ara la Roser ens proposa un cotxe diferent que no podrem utilitzar-lo perquè és una filosofia, una idea, un projecte, vol conscienciar més que res, però la idea és molt i molt interessant.
Sí, és una iniciativa xula. Mira, és un cotxe, li diuen cotxe transparent. No és que tot el cotxe sigui transparent, però sí que té tots els laterals del cotxe i el maleter fets amb un material translúcid totalment per poder veure què hi ha a l'interior. I és un cotxe que s'ha presentat, bueno, s'ha exposat, més que presentat, a Detroit, al Saló de l'Automòbil de Detroit. Val? I per què l'han fet transparent? Doncs l'han fet transparent per denunciar, per sensibilitzar tots els abusos policials que pateix la gent afroamericana, especialment al volant, no? Que tots n'hem vist 2.000 vegades. I aleshores doncs, han posat els laterals transparents perquè, per això, no? Perquè es pugui veure a l'interior i no hi hagi necessitat de fer sortir la gent o què portes a dins o m'estàs amagant alguna cosa, etc, etc. El maleter, exactament igual. Què portes al maleter? Doncs mira, no cal ni que baixi del cotxe, tu mateix, policia, ho pots veure. I fins i tot no té volant, sinó que té unes palanques, val? I és justament per això, perquè com que sempre diuen les mans visibles, les mans en l'aire, doncs no les pots amagar al darrere del volant perquè no n'hi ha i tampoc hi ha guantera.
Per amagar pistoles.
Per amagar... Bueno, és una manera de dir...
Per exemple.
No cal ni que em feu baixar el cotxe, no cal que sospiteu aquí tot el que hi ha,
tot
ho veieu des
vista.
De fora, no? I ho hem trobat una idea com bastant brillant i molt interessant i alhora molt reivindicativa. El cotxe es diu Driving While Black i si voleu conèixer la iniciativa, entreu a www.baltaauto.com i el podreu veure.
Ho farem. Per aquells que us costa obrir la porta, perquè teniu dificultat
Exacte.
Visual o pel que sigui, portes un gadget molt útil.
Sí, sí, sí. És un gadget que no es comercialitza, és d'aquests que trobem en concursos d'invents, i aquest l'hem trobat com útil i necessari, perquè hi ha gent, que és això que deies, no?, que té dificultats de visió, fins i tot gent que té dificultats de mobilitat, tremolors a les mans, val?, i que fa que obrir
un la porta... Un Parkinson, un
Alzheimer... Exacte, obrir un pany d'una porta sigui molt, molt, molt complicat i es perdi moltíssima estona, no? Aleshores, han inventat una noia francesa, una jove estudiant francesa, ha inventat una mena d'embut, perquè és que és un embut, eh? És un embut
literal
que s'enganxa al pany de la porta, val? I aleshores, clar, tu, persona, imagina't que tens això, una dificultat, no? Doncs és molt fàcil de trobar l'embut i és molt fàcil de guiar-te a través d'ell i arribar al pany. És com molt xulo, no?
Sí.
És una cosa molt senzilla, d'aquelles que dius...
Com no s'ha acudit abans,
sí,
no?
Doncs,
i...
doncs sí.
Tan pràctica.
Es diu Simplilock i el trobareu a handroid.com.
Ens has portat pitets, també, i no són pas per aquells nadons que ploren i no sabem com consolar-los. No.
I tampoc són horteros com aquests que et donen als restaurants a l'hora d'anar a fer les calçotades.
Ai, sí.
No? Perquè, clar, pitets ja, ja... Una mica seria, saps? Jo no sé si ara hi ha gent que ho fa, però jo me'n recordo el meu avi que menjava sopa i es posava el
tovalló
aquí a la camisa,
sí,
no?
Sí, sí.
Si això és una cosa molt d'avis. Ara, perdoneu-me si algú fa i no és avi, però és una cosa molt d'antes. Doncs una mica la idea seria la mateixa, però... agafant un tovalló, que a la vegada és un drap, o sigui que té aquesta ambivalència d'usos, doncs li han aplicat una goma i el comercialitzen. I això on ho comercialitzen? Al Japó, perquè es veu que el Japó és superhabitual a l'hora de menjar.
És que allà són molt de sopetes,
sí,
i de fideus.
Exacte, sí, sí. I anava a dir, i de menjar
amb els bastonets, que no és fàcil,
no,
clar,
és fàcil, però...
té sentit.
Doncs ells n'utilitzen moltíssims i aleshores hi ha una web que seria, hi poso humor, però seria com el Corte Inglés japonès, val?
Sí.
Que venen absolutament de tot, que es diu Consent, i allà pots comprar, nosaltres podem comprar en aquest espai web, val? I allà venen els pitets i els venen com a xurros, o sigui, en venen moltíssims. I són bonics perquè són molt discrets, són ratllats i tenen això, o sigui, el pots utilitzar de drap de cuina, si vols. Valen 15 euros i van amb un pack de dos. Barat no és, però bueno, per tenir-ne, no?
Sí, no està mal.
Està bé.
Parlem del càncer de mama, que just ahir celebràvem el Dia Internacional, hi ha campanyes engegades tota la setmana i que s'estendran tot aquest mes d'octubre.
Sí, hi ha això. A vegades hem trobat, ja n'hem parlat a vegades, hem trobat, no sé, alguna empresa, per exemple, crec que l'any passat portàvem unes galetes que eren de color rosa per sensibilitzar.
Sí, és veritat.
No? Doncs, bueno, aquest any el que hem trobat que ens ha cridat l'atenció és una iniciativa que han tirat endavant un hospital dels Països Baixos un estudi de disseny, val? I han creat un abecedari, val?
Lletres.
Uns pòsters, sí, lletres, en 3D, o sigui que tenen com volum, i aleshores hi ha 26 lletres i cada lletra representa, o sigui, hi ha un pit representat amb una patologia o amb un signe d'alarma de que el teu pit no està sa i li pot passar alguna cosa, val? I és com, bueno, és una manera molt didàctica, així xula, de donar a conèixer què no és normal, quin aspecte no és normal d'un pit i que pot fer que se t'encengui una mica el semàfor taronja. I aleshores nosaltres, perquè no parlem neerlandès, però si el parléssim, han associat cada lletra, per exemple, un pit tot deformat, no? La lletra D es veu un pit deformat. És justament per deformació, no? O sigui, han com jugat també amb l'inici, amb la primera inicial de cada nom, amb fer-lo casar amb la lletra i la dolència. És xulo. Ui, ara, això és...
On ho tofanegem? És neerlandès?
És neerlandès, a kengeborsten.nl. Kenge, amb K, kengeborsten.nl.
I acabem... una mica terrorífiques, no sé si sou de Halloween, de castanyada o d'això que es porta ara, que és el Castawin, que intenta unir les dues festes i no morir en l'intent.
Està bé, unir les dues festes, però el nom és horrorós, eh?
El nom és lleig, però mira, almenys no renuncies a la
sí,
tradicional de casa,
les
no?
Els panellets i les castanyes,
clar.
Sí, sí.
Doncs bé, tant si sou d'un com de l'altre, ens portes una
sí,
petita cosa.
Sí, perquè el mes que ja haurà passat el Castawin.
Sí,
no?
Sí, sí.
I
per
aleshores...
sort.
Sí. Bé, és igual. O sigui, la xarxa bull amb invents, amb disfresses, amb maquillatges de Halloween. I aleshores el que hem trobat que ens ha fet així... Bueno, mira, això és útil i i té la seva gràcia, és un infusionador que té forma de parca. Parca és aquesta mena de calavera fantasmagòrica amb tota una túnica negra i amb una mena de dalla, no? Una parca, es diu parca, és un animal així fantasmagòric, un ésser fantasmagòric. Doncs, bé, el cos de la parca seria on hi col·locaríeu les herbetes i aleshores ho poseu dins d'una tassa que sigui de vidre, si us plau, perquè si no perd tota la gràcia, i veieu com, jo què sé, imagina que li poses un te roig, no? Com aquesta parca va desprenent tota una mena de sang vermella que va pujant amunt i és xulo, bueno, és xulo. Fa una mica de por, val uns euros i mig, vull dir que, mira, és assequible. Ho trobareu a genuinefred.com i es diu Grim Steeper.
Doncs, Roser, bona castanyada, bon Halloween o bon Castawin.
Castanyada.
Castanyada.
Crec que tenim una castanyada.
Cuida't, una abraçada.
Igualment, adéu.
Penedès en xarxa.
Avui, a banda de la Ludwig Band que escoltàvem abans, també estrenen àlbum Els Stones, i aquesta és una de les noves cançons, Driving Me to Heart.